Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio amb Josep Lluís Blázquez.
Fa dies que al Perspectiva us volem parlar de l'amiant, un tema de salut i qualitat mediambiental molt més greu del que podria semblar a simple vista, pels importants efectes per a la salut que té la seva inhalació i perquè es troba present al més insospitat racó dels espais. Passa, però, que el gran soroll mediàtic que s'està generant al voltant d'aquesta qüestió provoca, d'una banda, un excés d'alarmisme, però, de l'altra, una cultura del negacionisme que tampoc s'adiu gens amb la realitat. Tot seguit, intentarem desllorigar les llegendes urbanes i les veritats ocultes que hi ha al darrere de l'amiant i mirarem d'establir el punt just de gravetat de la situació present.
Per començar, és important explicar que els efectes de l'amiant sobre la salut de les persones són molt retardats. Per exemple, els diversos tipus de càncer que provoca es poden manifestar fins i tot 50 anys després d'haver estat en contacte amb el mineral, de manera que no n'hem tingut evidències clares fins a l'entrada del segle XXI.
L'amiant ja no s'utilitza. A casa nostra es va prohibir el seu ús l'any 2002, però fins als anys 90 s'ha estat aplicant com una solució molt efectiva d'aïllament tèrmic, literalment a tot arreu, malgrat que la seva toxicitat es coneix des dels anys 70. Bé, és cert que durant la dècada dels 90 ja es tendia a deixar de produir nous objectes amb amiant, però tot el parc mòbil de camions, trens, vaixells i infraestructures en general que s'havien produït anteriorment requerien de reparacions, de manera que la indústria encara l'havia d'utilitzar bastament en aquestes tasques de manteniment.
El pneumòleg Josep Tarrés és també doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona amb una tesi doctoral que investiga les patologies de l'amiant i la seva incidència concretament al Vallès Occidental, però amb uns resultats que podem extrapolar i serveixen d'orientació per fer-nos una idea del que pot estar passant a qualsevol lloc del món.
L'amiant és un cancerigen de primer nivell i això no és cap notícia de darrera hora. Això l'OMS el 1977 ja ho va declarar com a tal. I està relacionat directament amb un 10 o 15% dels càncers de pulmó a dia d'avui, però la cosa més directa, el pinyol vermell a la patologia per amiant, és el mesotelioma pleural. És un càncer que només té una sola causa, que és la inhalació de fibres d'amiant. No hi ha cap altre motiu, ni el tabac, ni la contaminació per altres agents. Parlar de mesotelioma és parlar de contaminació per fibres d'amiant.
En principi, l'amiant només és tòxic per inhalació. Alguns estudis diuen que podria ser-ho també per ingestió o per simple contacte físic, però no hi ha prou evidències d'això.
Una altra informació distorsionada. Tot i que sempre s'ha dit que els problemes que causa l'amiant comencen quan es degraden o es trenquen els materials que el retenen i que, per tant, és en aquest moment que s'allibera més fàcilment a l'ambient, ara també sabem que fins i tot és perjudicial en estat de repòs i d'aparent immobilitat.
Lluís Mallart, higienista ambiental especialitzat en el tractament de l'amiant.
No és dolent l'amiant només quan el trenquem, sinó la degradació superficial d'aquest material, la seva friabilitat, és la causa fonamental de la dispersió de fibres. Per tant, no és el si trenquem únicament és quan pot passar alguna cosa, sinó que el fet de no tocar-lo també.
L'amiant és un mineral de molt llarga durabilitat, pràcticament indestructible, i el món construït el trobem sobretot en compactació amb el ciment, és a dir, el que coneixem com a fibrociment i les famoses uralites. En aquest cas, sí que és cert que les fibres d'amiant s'alliberen amb més facilitat quan es comença a degradar el ciment, però com acaba d'explicar Lluís Mallart, tampoc cal arribar a la degradació del ciment perquè s'alliberi la seva toxicitat. Es calcula que a tot Catalunya hi ha 4 milions de tones de fibrociment instal·lat, però a part, hi ha unes 30.000 tones més d'amiant que es troba consolidat en d'altres materials per procés de floculació.
Els últims dos anys s'ha intensificat la pressió ciutadana per resoldre el repte del desmantellament de la infinitat d'estructures i cobertures d'amiant que podem trobar per tot arreu. I conflueixen nombrosos col·lectius, tant veïnals com professionals, entitats socials i organitzacions creades per la defensa del medi ambient. Per exemple, podem citar les 9 vagues que ja porten acumulades els treballadors del metro de Barcelona durant aquest any 2019 per forçar TMB a la retirada urgent de tot l'amiant que encara queda als túnels i les catenàries, unes 300 tones. Segurament aquestes vagues han estat el principal detonant que ha portat el problema de l'amiant a l'escenari de l'actualitat, però també tenim els casos recents del sostre del mercat de la Beceria, a Gràcia, o el desmantellament del cinema Urgell, de l'Eixample, per no parlar del greu problema que suposa la proximitat de l'amiant als centres escolars.
A tots els barris a Barcelona hi han teulades d'amiant.
Lena Martí, membre de les associacions veïnals de Barcelona integrades a la Comissió contra l'Amiant. Més
petites, però això no és un problema perifèric.
Miguel Moreno, membre del col·lectiu dels antics treballadors de Macosa Alston, afectats per l'amiant.
I lo que pretendemos evitar es que todo el amianto instalado, fundamentalmente uralitas, que están en forma de tejados, en forma de bajantes, en forma de jardineras, donde han sido zonas industriales, que es donde está el foco grande. En esas zonas, cualquier movimiento de tierra que hay, que se haga, si ha sido zonas donde ha habido fábricas y se han derribado ya las naves, te encuentras uralita. Eso está ocurriendo hoy en día. Y por otro lado están las naves que todavía están en pie, que tienen uralita, que son los micro difusores de amianto hoy en día, porque lo hay en todos lados. Son los laterales de muchas fachadas que son de uralita. Tienes el Turo de la Rovira, que hemos tenido follón ahí, desprendimiento de fibra a 300 metros de escuelas y zonas deportivas de chavales. Tienes aquí la calle Maresma, la gasolinera, la fábrica vieja, con uralita muy, muy, muy vieja, fuera de su vida útil, rota, con una zona deportiva y dos colegios. Tienes el mercado de Besterías, que está rodeado de viviendas y está para derribar, para quitar la uralita. Y bueno, ahí se va a hacer a base de burbuja, se quiere hacer de esa forma, que va a ser lo más seguro para evitar que salga fibra. Pero es que alrededor de mercado de Besterías han desmontado hace cosa de 2 meses dos naves industriales de pis y corriendo de cualquier manera. Tienes toda la calle Paraguay-Perú, que es una calle larga de 1 kilómetro aproximadamente, que llega de Carrefour a Rambla de Prim. En un lado de la acera tienes 6 colegios, en el otro lado tienes un parque infantil y el resto son naves industriales con uralita. En pocos meses son muchos problemas que han salido públicos en Barcelona de problemas de amianto. Però és que va ir incrementant-se.
Han construït a base de mòduls, en alguns casos aprofitant interiors d'illa, que s'han anat expropiant, però no sempre són expropiacions al 100%, i en alguns casos es troben que hi ha en alguna zona on hi ha algun pàrquing o hi ha alguna nau encara, hi ha algun vestigi d'aquestes construccions que es feien als interiors d'illa dels anys 50, 60 o fins i tot gairebé 70, i aquestes teulades que ja han exhaurit la seva vida útil s'estan degradant. Hi ha casos d'escoles de preescolar que fins i tot estan exposats allà, esclar, al pati, tota la sorra que tenen, tot el sorral, o fins i tot quan surten els nens, doncs queden exposats a aquell entorn i, a més, és un lloc tancat.
Però podem anar molt més enrere. Ens trobem, per exemple, que el col·lectiu dels antics treballadors de Macosa Alston, al Poble Nou, ja fa 20 anys que es veuen afectats pels diversos tipus de càncer que provoca l'amiant, i fins ara han estat protagonitzant farragosos litigis amb l'empresa, a qui demanen responsabilitats. Però també s'ha implicat activament en aquesta pressió ciutadana sobre les administracions, sobretot la Generalitat, per tal que prenguin les mesures necessàries per la retirada de l'amiant al nostre entorn.
Hace más de 40 años que empezamos, pues estuvimos trabajando con amianto en muy malas condiciones, sin ningún tipo de seguridad y respirando ese material que la empresa sabía que era cancerígeno y que ya los medios de comunicación a raíz de uralita y se planteaba que era cancerígeno. Pero realmente nosotros las consecuencias de lo que aquello representó, el trabajar esas malas condiciones, es de que hace cosa de 20 años empezaron a fallecer compañeros por el tema del amianto.
Pero todos fueron casos de cáncer, todos murieron por cáncer.
Todos que han muerto, es decir, más de 34, con sentencia judicial que reconoce que ha sido por el amianto, hay de cáncer de mesotelioma pleural, cáncer de pulmón, también con sentencias judiciales y informes médicos por el amianto. Tenemos cáncer de laringe y tenemos, no fallecidos, pero cáncer de esófago, reconocido también hoy en día como cáncer por amianto.
Todo esto, informes periciales médicos que certifican que la causa es el amianto.
Sí, sí. Informes periciales médicos y además sentencias judiciales. Y tienes que demostrarlo caso por caso. Y hay caso por caso en que intervienen varios médicos, intervienen inspectores, intervienen varios jueces y interviene el Supremo, el Superior y el Supremo, en cada uno de los casos. En cada uno de los casos interviene un montón de gente y en todos y cada uno de ellos está reconocido como cáncer provocado por el amianto.
¿Y hasta cuándo se estuvo trabajando de esta manera con estos materiales?
Nosotros, por un motivo o por otro, se utilizó esto hasta el año 94.
Bien, y en todo este proceso de reclamación de responsabilidades, ¿en qué momento os encontráis ahora mismo?
Nosotros, en estos momentos, y llevamos ya más de 2 años, que lo que estamos pidiendo a la Generalitat, a Salud Laboral, es que todo el personal que ha trabajado en Macosa entre los años 65 y 94 se le comunique que tiene derecho legalmente a hacerse revisiones médicas como personal posocupacional, como personal que ha manipulado el amianto en su puesto de trabajo. Y es lo que estamos pidiendo, el hacer la revisión médica que se hace como medida preventiva. Y eso es lo que tenía que hacer con todo el personal, no solo de Macosa, y todo aquel personal que haya trabajado en cualquier otra empresa. Y eso no se ha hecho hasta ahora.
Perspectiva. Tímidament, les administracions van reaccionant. Tal és el cas de Badia del Vallès, on ja s'està donant una de les primeres passes, la confecció d'un mapa de l'amiant al municipi, un pas previ que s'hauria de dur a terme a tot el territori per tal de determinar on cal actuar amb més urgència. Però els processos són molt lents, amb reunions i més reunions, i tant els experts com els sectors ciutadans més afectats coincideixen a que està molt bé parlar-ne, però que cal actuar urgentment.
Un cop sensibilitzada l'administració i ho enfoqui com un punt de vista de salut pública, es pugui fer una taula interdepartamental, que és el que han aprovat en l'acord de govern que es va fer ara aquest mes d'octubre, el dia 22, en la qual diferents departaments i, a més, tota l'acció que estem duent a terme des de la ciutadania, com ara la Comissió contra l'Amiant, ens hi podem involucrar a fi efecte de que es pugui fer un seguiment per intentar implementar el màxim de mesures i el més ràpid possible, perquè a més hi ha una directiva europea que demana que hi hagi una erradicació completa de l'amiant el 2028. Per tant, de fet, estem en descompte, en temps de descompte.
També el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a través del seu grup de treball d'Arquitectura i Salut i AUS Arquitectura i Sostenibilitat, s'ha integrat a les iniciatives. Particularment a Catalunya, un dels principals problemes és que la retirada de l'amiant resulta excessivament cara.
De fet, aquí a Catalunya és una de les comunitats que retirar aquest tipus de material és més car, es considera altament perillós, que ho és. Aleshores, el cost econòmic és un hàndicap també moltes vegades. Moltes de les obres que es fan acaben en abocaments incontrolats, que és totalment il·legal i perillós. Aleshores, el que es persegueix també és que es demani a Europa, que va habilitar uns fons per subvencionar aquest tipus de retirades, que per tant des del govern es puguin sol·licitar aquests fons a fi efecte de que la gent pugui tenir accés a algun tipus de subvenció, sobretot col·lectius més castigats, com poden ser el ramader, que en el moment en què tenen que desmantellar una nau, doncs els hi pot ser molt costós.
En el sector agrari doncs, tenim un doble problema. Un,
Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos.
Les plaques que existeixen a moltes teulades de granges o d'edificacions que serveixen per les instal·lacions de les nostres explotacions agràries, que també doncs, és un hàndicap. Per exemple, si es vol col·locar doncs, plaques solars que serveixin per fer energia per la teva pròpia explotació o per fer energia com una alternativa més d'ingressos, veiem doncs, que si hi ha plaques d'uralita de les aquestes velles no ens les deixen instal·lar. El problema que acabem tinguent, que no s'acaba abordant integralment, és que la solució que acaba havent-hi ara és molt costosa per canviar aquestes teulades i aquí doncs, bueno, hauríem de mirar com i de quina manera fem un pla prou seriós amb prou abast i amb prou pressupost perquè aquest problema que està afectant doncs, arreu del país es solucioni el més aviat possible.
I si a això sumem un cert desgavell i incongruències en el seguiment dels processos administratius, el resultat és que actualment les intervencions en la retirada de l'amiant poden ser força caòtiques i sovint d'una gran irresponsabilitat.
Les empreses RERA, que estan teòricament en un llistat i acceptades perquè puguin fer aquests desamiantatges, qualsevol empresa de construcció s'hi pot apuntar. No hi ha un requeriment estricte ni una normativa estricta. La formació que donen els seus treballadors és escassament de 4 hores. Moltes vegades són treballadors que, per les circumstàncies, poden ser treballadors estrangers que també poden tenir dificultats a l'hora d'entendre aquella formació que se'ls ha donat. I aleshores ens trobem que les execucions d'aquests desamiantats que s'estan fent a través d'una empresa rere moltes vegades són una mica qüestionables. En molts casos, a més, ells s'emparen en que els desamiantats que s'estan fent, si demana la documentació i hi ha un pla de treball, mentre hi hagi un pla de treball visat per l'autoritat competent, aquí no s'hi pot fer res. És a dir, per tant, hem de canviar aquesta dinàmica de que només sigui un pla de treball la que auspici aquell treball que potser s'està fent indegudament. S'ha de posar en evidència que si hi ha una mala praxi o si s'està fent algun tipus de manipulació que pot ser perillosa per l'entorn, pugui ser fàcilment per qualsevol persona, tot i que no hauria de ser la ciutadania la que estigués denunciant, però acostuma a passar això, que és la ciutadania la que denuncia, no? I que aquest mecanisme sigui una mica més àgil i efectiu, lògicament efectiu.
Tampoc és que la resta del món s'hagi avançat massa en els processos de retirada de l'amiant. Per exemple, l'Índia, Rússia o la Xina, que són tres dels principals països dipositaris d'amiant, amb prou feines han posat en marxa iniciatives. Brasil s'hi ha posat fa pocs mesos i Canadà només fa un parell d'anys que va prendre decisions rellevants. A la Unió Europea tampoc s'hi ha fet gran cosa, però qualsevol dels nostres veïns més propers, com ara Portugal, França o Itàlia, ja fa temps que s'avança. Curiosament, el país europeu que més ha treballat aquest tema no és pas cap de les clàssiques potències, sinó Polònia. I pel que fa a l'estat espanyol, si hem d'esperar alguna iniciativa des de Madrid, ja podem llogar-hi cadires. Només la Comunitat Foral de Navarra ha decidit impulsar un pla director encara i ulls. Per tant, és evident que ha de ser la Generalitat qui posi tot el que s'ha de posar. D'una banda, les lleis, normatives i protocols, i de l'altra, grans quantitats de diners. Però, a més, ho han de fer amb urgència, perquè el cost de retardar les decisions i les iniciatives encara seria molt més alt, en termes de cost econòmic, però sobretot sobretot en la pèrdua de vides humanes.
El principal problema és que l'administració, sigui la que sigui, reconegui que això no és un problema laboral, que és el que s'ha contemplat fins ara, i quedava circumscrit a les persones que manipulaven aquell amiant. El que pretenem és que s'enfoqui com des d'un punt de vista de salut pública, perquè és la realitat. De fet, és la quantitat de gent, de tercers, que quedem exposats quan hi ha aquest tipus de treballs o quan hi ha una teulada. No necessàriament cal que hi hagin treballs, sinó que aquesta teulada que es va degradant estem tots exposats. Per tant, caldria, per una banda, quantificar-ho. De la mateixa manera que es quantifiquen les micropartícules, es podria quantificar l'amiant que hi ha en suspensió i que estem respirant tots plegats. D'altra banda, caldria que hi haguessin normes i legislació adequada perquè la gent tingui com recolzar-se i on recolzar-se. Fins ara no n'hi ha. O sigui, només hi ha aquest reial decret que deixa anar una frase molt escueta dient que s'ha de vetllar per la seguretat de tercers, però no especifica com, i quedem a mercè de la bona voluntat de l'administració o d'aquell particular o d'aquella empresa que té que fer una obra. Per evitar tot això, es tractaria de que tot això es regulés. S'ha d'inventariar tota l'amiant existent, que no queda només a nivell de teulades, que seria l'amiant més visible i de baixants, sinó, desgraciadament, als interiors també hi ha molt d'amiant perquè s'utilitzaven en mètodes constructius, com ara aïllaments, cobertes, calorifugades. O sigui, hi ha altres tipus d'amiants que fins i tot poden ser més perillosos, que tenen una vida útil més curta encara, que poden ser més friables i que alliberen amb més rapidesa aquestes partícules.
Al final de la seva vida útil de les plaques de fibrociment està establert ja que està entre 35 i 40 anys. És a dir, una placa a partir d'aquesta edat comença a convertir-se en un foc contaminant. Nosaltres estem fent una alerta social. Això es convertirà en una alarma si els que han de fer alguna cosa no ho fan. És a dir, si els polítics i els responsables de sanitat i l'economia del país no fan els mitjans adequats, convertiran aquesta alerta en una alarma social. És responsabilitat d'ells. Això no passa.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.